L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, la visió d'unitat. Diu Jordi Sapés, que ens acompanya avui a l'ofici de viure, que avui en la societat es potencia l'individualisme i el conflicte, el poder i la guerra, és a dir, la divisió. I és més important que mai posar sobre la taula que cal despertar i recordar que el món pot ser diferent, encara que sembli una utopia. Assegura el nostre convidat d'avui que la societat en què vivim ha perdut la seva essència global i que cal elevar la consciència, la mirada, per arribar a una societat on la persona es posi al servei del col·lectiu sense deixar de ser qui és. En la línia de l'Antoni Blai i de l'Associació per al Desenvolupament de la Consciència i l'Autorealització, que prepara un congrés per d'aquí a pocs mesos, diu el nostre convidat d'avui que cal despertar per arribar a una societat basada en la unitat, dins la igualtat, superant la divisió. Jordi Sapés de l'EMA, ben retrobat. Gràcies per tornar a l'ofici de viure.
Hola, moltes gràcies.
Dieu que en un moment de divisió i desànim social cal parlar sobre la unitat com un camí de transformació personal i col·lectiva. I basant-vos, com sempre, en l'obra d'Antoni Blai, que vosaltres contribuïu a divulgar des de ja fa molts anys, proposeu un recorregut des de la integració fins a la consciència del nosaltres, mostrant com la unitat es pot convertir en la resposta als desafiaments actuals en un moment, dieu, Jordi, en què sembla que tothom només... O sigui, que mirem només per nosaltres, per estar bé cadascun de nosaltres.
Sí, ens estan posant aquestes idees al cap. Inclús en el camp de l'espiritualitat. L'espiritualitat últimament s'ha convertit en una qüestió personal, individual, per estar bé, per estar a vegades per sobre dels aconteixements, per sobre de la realitat. I, esclar, nosaltres hi estem molt en contra d'aquesta definició d'espiritualitat. I, a més, sempre que fem un congrés, com és el cas, sempre ens proposem observar especialment el que són els problemes més importants que hi ha en cada moment i adequar una mica a Blai, fent una mica de doctrina, adequant-lo en aquestes situacions.
Hi ha persones més que mai que reivindiquen els seus drets, el fet que tenen dret a estar bé i que el govern ha de possibilitar, ha d'afavorir que estiguin bé.
Sí.
Vosaltres també hi esteu una mica en contra.
Sí, a veure, aquesta contraposició entre l'individu i la societat és una falsa contraposició, perquè l'individu té unes capacitats de desenvolupament personal que depenen molt del context on està. No és el mateix una persona que està al mig del desert que una persona que està al mig de Barcelona. Té unes capacitats potencials d'evolucionar personalment. La qüestió és que això s'oblida perquè es contraposa a el que és una llibertat personal, és a dir, a la capacitat de fer el que et doni la gana, que això tampoc té cap sentit. No té cap sentit. Sempre és fer el contrari del que et mana. I aquí hi ha dos tipus d'individualitat que, en principi, s'absenten del col·lectiu o no es plantegen la seva participació en el col·lectiu. De vegades, per aquesta idea de que els hi coarta la llibertat, però també per la idea de que el col·lectiu els hi ha de resoldre tot, sense que ells es moguin de la cadira. Les dues polaritats són una forma d'abstenir-se de participar i un engany, perquè si t'abstens de participar, t'arreglen la realitat segons qui està manant i segons qui li convé.
O sigui, hauríem de participar tots més,
molt més
del col·lectiu. Perquè que antigament hi havia més confiança en el col·lectiu.
I tant. Hi havia una lluita pels drets col·lectius, hi havia una lluita per exemple, per la democràcia. En la meva joventut lluitàvem per la democràcia, i aquí, junt amb aquesta lluita per la democràcia, hi havia tota una sèrie d'ideals de la persona humana. Esclar, ara això ha quedat en un segon torn, en un segon pla, i de vegades és que ni tan sols es considera, només es considera un impediment.
Dius, Jordi, que vivim en una societat on la gent no acaba d'entendre què està passant, encara que sigui intuïtivament. I s'imagina una altra manera de ser de la humanitat, on tots ens entenguem, malgrat que hi hagi diferents maneres de ser. I que aquestes diferències, que per força sempre hi seran, no siguin tant un problema. Clar, aquesta visió sembla una mica utòpica.
Sí, a veure, no és que sempre hi seran com una qüestió de limitació. És que la gent sigui diferent és una riquesa pel col·lectiu. Si tots fóssim iguals, no tindria sentit que hi hagués tanta gent. És una riquesa pel col·lectiu. La qüestió és que com tot, com tota la realitat, normalment no ens n'adonem del que tenim fins que ho perdem. Una de les coses que la gent perd de vista és que la societat actual ja és una societat unida, i ja és una societat en la que els uns donem auxili als altres, cadascú, des de la seva professió, des del seu lloc, i aquestes coses passen desapercebudes com si fos un dret. I no, sí que és un dret, però és un dret basat en la col·laboració de tota la gent. I, esclar, això ens en donem compte quan ens falla la Renfe, per exemple, llavors ens en donem compte que teníem un servei col·lectiu i ara el deixem de tenir. Nosaltres volem posar molt l'accent en aquesta interrelació de les persones, en què la societat, el col·lectiu en si, ja és una unitat.
Clar, sí, la unitat ho som, ens agradi o no, i com dius tu, només cal sortir de fora, veure qualsevol imatge del planeta Terra per veure que aquí hi ha una unitat com Déu mana. El tema és que nosaltres no ho vivim així.
Bueno, quan que ens podem traslladar d'un cantó a l'altre caminant, ens dona la impressió de que som independents, i no som independents de res. Podem ser més o menys autònoms, però d'independents en absolut. I, a més, el ser humà és una espècie social que no pot viure aïllada.
El tema aquí és que entre nosaltres hi ha discrepàncies, però tu dius una cosa és la discrepància i l'altra és veure ja l'altre com un enemic.
Exacte. La discrepància simplement és una contraposició entre dues maneres de veure la realitat. La qüestió és que si aquestes dues maneres són molt estretes, és a dir, si un només és capaç de veure el que són els seus interessos, automàticament converteix en enemic a qualsevol altre que d'alguna manera li fa nosa o se li contraposa. Esclar, simplement és qüestió d'ampliar una mica la visió, de tal manera que aquesta visió t'inclogui a tu i inclogui a l'altre. I si aquesta interrelació, en un moment determinat, és conflictiva, això és la senyal de que hi ha un desequilibri que cal atendre. I cal atendre mirant les coses des de més amunt, de tal manera que inclogui l'un i que inclogui l'altre. El que no és manera d'atendre és posar-se d'acord, posar-se al costat de l'un o al costat de l'altre.
Però, clar, tots tenim opinions i preferències, I tu ens convides a anar més enllà.
Sí. Sí.
Va, o sigui, elevar com si diguéssim una mica la nostra mirada.
Exacte. De tal manera que veiem quelcom que, com has dit ara, ja intuïm. És a dir, tota persona amb una certa maduresa personal i social entreveu una societat futura en la que no hi ha lluites, conflictes, tota aquesta situació que hi ha ara. És més, quan mirem aquesta situació que hi ha ara, veiem que hi ha unes persones en el poder que no estan capacitades per tenir aquest poder i l'estan utilitzant d'una manera negativa. Si treus aquestes persones, la persona normal i corrent té un desig d'estar bé amb el seu veí i d'estar bé i de compartir, i això és lo natural en el ser humà. Per això podem ser optimistes i no ens considerem utòpics, perquè ho veiem quelcom natural.
Sí, et fa la sensació, però, que a nivell de política internacional la situació va de mal en pitjor. Tu dius que potser el que convé és espatllar-ho tot per després poder-ho solucionar tot, sí. És a dir, que s'espatlli tot perquè d'aquí pugui emergir quelcom nou.
Exacte, ja comença a passar això ara. El problema és a veure si aconseguirà afectar-nos el suficient. Perquè cada vegada que tenim un terratrèmol important, com per exemple l'època de la Covid, sempre ens plantegem que hem de canviar el sistema. Però quan s'acaba el terratrèmol i les aigües tornen al seu lloc, tornem a lo d'abans. Ara, en aquests moments, s'està veient clar que aquesta situació tal com està és que a veure, és que ni se'n pot dir política d'això. Ni se'n pot dir política. Hi ha una utilització del poder per part de qui el té, però no en té res de política, això.
Recordo que en Jordi Sapés de l'EMA és, a més d'economista, és politòleg també, I violinista, violista. Sí, o sigui, que dius que de política res de res.
Bueno, hi ha alguna cosa, però l'essencial del que està passant ara és un problema de prepotència, és un problema d'interessos econòmics, que sempre hi són, els interessos econòmics, però d'una manera mancada d'equilibri i mancada de com t'ho diria, de reconèixer quina és la realitat. És tota aquesta lluita dels aranzels, tot això és una manca de visió del comerç internacional, i això va en contra no solament de la persona que posa els aranzels, sinó de tota la col·lectivitat, de totes les nacions.
I després hi ha també quelcom una mica inquietant, no?, que és governs d'esquerres que potencien el rearmament i augmentar la despesa en armament.
Sí, sí. Bé, esclar, com que resulta que fins ara ens refiàvem de l'armament d'Estats Units i en aquests moments els Estats Units ens vol deixar de banda, doncs ara ens hem de procurar nosaltres l'armament. La qüestió no és l'alternativa de qui et posa l'armament, sinó l'alternativa de prescindir de l'armament. Poder prescindir de l'armament, perquè l'armament no serveix mai per fer pau, només serveix per fer guerra. Per tant, s'ha de demanar a cada un dels governs, a cada un dels països, que aquesta política de substituir els Estats Units per l'armament europeu no sigui la que ens convé. Se'ls ha d'animar a intentar establir un món utilitzant les Nacions Unides, utilitzant les interrelacions que ja existeixen, en el que hi hagi pau. I a veure, tampoc no és una utopia, perquè si tirem 50-75 anys enrere, aquí a Europa vam tenir dues guerres mundials en la que es van enfrontar Anglaterra i França a Alemanya, i en aquests moments Anglaterra, França i Alemanya estan en pau, i no hi ha cap temor en que hi hagi una nova guerra. Per tant, el que va ser possible fa uns anys enrere ha de ser possible exactament igual actualment.
I què podem fer nosaltres com a individus?
Reclamar-ho. Ho hem de reclamar. Hem de plantejar què és possible. Hem d'intentar que no se segueixi la corrent en aquestes qüestions com el rearmament, per exemple. Hem de dir no, el rearmament no porta enlloc. Hem d'intentar l'entesa. I hem d'intentar l'entesa veient això que dèiem abans, mirant la realitat des de més amunt. A veure, els jueus i els palestins tenen una realitat que és que estan convivint en un mateix territori. Aquesta és una unitat objectiva. I aleshores, esclar, mentre estiguin amb la dinàmica de la venjança mútua, aquí no acabarem mai. I això no arribarà mai enlloc. No serà un desequilibri que es resolgui. Es resoldrà en el moment en què s'accepti la política dels dos estats o que s'accepti una entesa forçosa en un terreny que és comú i dels quals no es poden separar ni els uns ni els altres.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la visió d'unitat amb en Jordi Sapés de l'Associació pel Desenvolupament de la Consciència i l'Autorealització, que està preparant un nou congrés del qual ara parlarem. Abans, però, m'agradaria escoltar en Daniel Gavarró, que aquí coneixeu bé, que ens va acompanyar el 23 de maig al programa Què vol dir ser intel·ligent? I ens deia això.
Des d'aquest punt de vista, jo sóc intel·ligent quan sóc capaç de respondre bàsicament a quatre coses, a mi se m'acudeix, que segurament si en parléssim en trobaríem més, però per mi hi ha quatre fonamentals. Donar una resposta al jo, qui sóc jo, com em puc cuidar, qui sóc, com em relaciono amb mi, quin sentit té la meva vida. Aquest és una. Una altra és fer intel·ligible l'altre. Què necessita l'altre? Per què estàs aquí? Com et puc ajudar? Com et puc donar suport? Com et puc comprendre? No veure't com un objecte, sinó com un altre jo. I aquesta seria la segona. He dit quatre. Llavors la tercera, des de la meva perspectiva, seria comprendre el món. El món és un lloc per ser comprès. Tot el que passa al món és comprensible. Una altra cosa és que a mi no m'agradi. I llavors, quan jo entenc el món, quan jo m'entenc a mi i entenc a l'altre, estic sent intel·ligent, perquè ho faig intel·ligible. Ho puc llegir, ho puc entendre. Ho faig significatiu, és a dir, té un significat. I l'última quarta part, ja em tiraré de la moto i em quedaré tan ample, i ja està, hi ha algú a l'altra banda de l'altaveu, doncs li sortirà urticària, i no passarà res, perquè ens posarem talquistina. És la relació que tenim amb Déu. És a dir, la relació que tinc amb la totalitat, amb la vida, amb el sentit profund, amb l'alè vital. Quan jo sóc capaç d'entendre que jo sóc, per exemple, una nota dintre d'una gran sinfonia, la sinfonia és l'important, jo no. Jo sóc jo dins d'una totalitat. Jo sóc jo relacionant-me amb un món. Jo sóc jo relacionant-me amb un altre. Jo sóc jo relacionant-me amb mi. I amb tot això hi ha una certa saviesa, el món esdevé significatiu, és a dir, intel·ligible.
Hi ha molts punts de connexió, Jordi, amb en Daniel, amb aquest missatge. Jo sóc jo dins la totalitat.
Sí. I el coneixement és la posada en pràctica de la sabidoria per mirar, sobretot allò que et dona la impressió que no acabes d'entendre, sobretot allò que et dona la impressió que no acaba de funcionar. Sempre hi ha un motiu pel qual les coses no funcionen, i si les vols arreglar, doncs has de veure el motiu, i per això cal observar-ho i utilitzar la intel·ligència que som.
Aquesta totalitat, un dels sinònims que feia servir en Daniel Gabarró era Déu.
Bé, això no estaríem del tot d'acord, perquè Déu està més enllà de la totalitat, és un munt de coses, és un munt d'objectes. I Déu és el que està en el cert de cada un d'aquests objectes. Però sí que podríem parlar d'unitat en el camp espiritual, tenint present que aquesta noció de Déu o aquesta noció de transcendència en la comunitat humana es manifesta en diferents religions, en diferents propostes. I de vegades aquestes propostes religioses es fan servir per enfrontar un col·lectiu amb un altre. I aquí tenim, en el congrés aquest que tenim per aquest any, doncs una de les ponències serà això, la unitat en el ser, la unitat en l'esperit.
Ara en parlarem del congrés. Vosaltres parleu d'una unitat dins la diversitat, és a dir, dieu que cada persona és única, però que està al servei del col·lectiu sense deixar de ser ella, una mica, d'una manera o una altra, això ho has anat dient aquesta estona. Això recordes que ja existeix des de fa anys, però que ho hem anat perdent i que ara vivim en una societat que qualifiques d'estafa i de l'engany, on ens han creat un personatge. I per al personatge el món és un lloc conflictiu on hem d'estar permanentment alerta, intentant ampliar el nostre territori personal i protegir-lo d'atacs de tercers. I aquest és el pa de cada dia, així sí, és com vivim.
Sí, i és l'estafa. Perquè és que ens fan lluitar en aquests nivells, amb aquestes idees en el cap, i l'única cosa que es aconsegueix és una frustració creixent. I com que el ser humà aquesta frustració no la suporta, doncs aleshores ha de buscar-ne un culpable i ha d'assenyalar normalment el qui té davant com a responsable d'aquesta frustració. I el que hi ha realment és una pèrdua d'això que en dèiem, pèrdua de coneixement, pèrdua de visió de lo que és la realitat, de lo que és el col·lectiu i de lo que és el planeta i de lo que és l'univers. Això és el que s'ha perdut i s'ha substituït per unes intencions personals que, esclar, tenen un recorregut molt curt.
Parlàvem de la individualitat, del col·lectiu, però trencant una llança a favor de la individualitat, Jordi, si un està bé, si cadascun de nosaltres intenta estar millor, està afavorint el col·lectiu.
Sí, el que passa és que un no pot estar millor ell tot sol. L'única manera que tenim de posar una persona sola és posar-lo en òrbita, i bueno, no sé si estarà millor o pitjor, però no és una vida normal. Un està millor quan ell està bé i els que té en el seu entorn també ho estan. I com que aquest entorn és col·lectiu, aleshores, el que sí que és cert és que cada un té una manera de ser pròpia, i aquesta manera de ser pròpia és especialment útil pel col·lectiu perquè li aporta un aspecte determinat. Que, a més, sense tenir col·lectiu on poder aportar el que tu veus i el que tu sents, la teva visió i la teva sensibilitat tampoc té cap sentit. És a dir, sempre necessitem el col·lectiu, inclús per la nostra satisfacció personal, perquè la millor satisfacció personal és sentir-te realitzat en aquesta existència, que estàs fent quelcom que val la pena, que no és allò que deien abans, quan et moris en el teu lloc et posarem un altre. No, tu tens un valor especial per ser com ets, però aquest valor especial es nota perquè la portes i, per tant, sempre necessites l'altre.
Ara hi ha molt de narcisisme, eh? A les xarxes socials n'hem parlat en aquest programa. Sembla com si, bé, aflorés aquesta part de la persona. Estem parlant de personatge?
Totalment, totalment. Nosaltres en diem el personatge, de vegades el personatge espiritual d'aquest narcisisme. És a dir, hi ha gent que es dedica a l'espiritualitat per incrementar el poder o la vàlua del seu ego, si diguéssim.
És l'ego espiritual, també, una altra manera de dir-ho.
És l'ego espiritual, sí, sí. És el mateix. Aleshores, és que pot ser espiritual o pot ser d'una altra manera, però és una distorsió de la persona humana.
O sigui, el personatge no és la persona.
No, el personatge és que tu, tal com ets, no estàs bé i has de ser d'una altra manera. I, a més, no pot ser d'una altra manera per culpa d'una altra. És aquesta complicació que no té cap ni peus.
I clar, i d'alguna manera la nostra societat ens empeny a reforçar el personatge.
Sí, perquè el consumisme doncs comença per un mateix, no? I aleshores t'has de preocupar per tu i has de veure de quina manera et pots incrementar el teu valor. A veure, hi ha una frase que d'alguna manera defineix l'alternativa, que és que no has de viure en funció del que tens, sinó en funció del que ets. És clar, quan tu no tens cap noció del que ets i et refereixes exclusivament al que tens, doncs sempre tens una vida molt limitada.
Bé, esteu preparant el quart congrés de pràctica de l'obra d'Antoni Blai de l'Associació per al Desenvolupament de la Consciència i Autorealització, que organitzeu a l'octubre, i aquest any el dediqueu precisament a aquest tema, a la unitat en la persona i el col·lectiu, com a resposta a la situació actual.
Exacte.
Continua una mica la vostra dinàmica d'oferir propostes.
Sí, eh? Sí. De fer, de veure quins problemes hi ha en aquests moments i de reflexionar entorn d'aquests problemes a la llum de l'orientació de Blai, que sempre acaba sent la mateixa. Mirar en lloc de pensar. Mirar amb la intenció de veure i comprendre.
Dieu que Antoni Blai ens recorda aquesta idea tan simple com profunda. La realitat és una, encara que la veiem fragmentada.
Exacte.
I afegiu que aquesta unitat no suposa perdre la individualitat, tal com has comentat. Al contrari, fa que la persona s'expressi amb més claredat quan el jo deixa d'ocupar el centre absolut i es converteix en un focus de consciència al servei d'una realitat més àmplia. Hi ha un exemple que m'agrada molt que poses sobre el tema del jo. Dius, és que fins i tot quan anem a comprar el diari, bé, als pocs llocs on encara es pot comprar el diari físicament, malauradament,
sí.
Dius, és que perquè tu puguis anar a comprar aquell diari falta molta gent.
I tant.
Molt de treball col·lectiu.
I tant.
Aquí la col·lectivitat s'expressa amb la roba que portem, amb
exacte,
què vestim, amb tot s'expressa.
En qualsevol cosa, en el comerç, en l'ambulatori, en l'escola, és que tota la nostra vida és una vida social. I és el que deia abans. En funció de la riquesa de la societat, l'individu es pot desenvolupar més o es pot desenvolupar menys.
Vols afegir alguna última cosa sobre aquest? Com serà aquest quart congrés?
Sí, serà un congrés que, com sempre fem darrerament, tindrem la intervenció de persones de fora de l'associació, però cada ponència tindrà 3 ponents, 2 dels ponents seran de l'associació i un tercer serà de fora. I després, d'aquesta manera, el que fem és provocar una certa diferència en la visió que permet després que el públic intervingui en una taula rodona. I a part de les quatre ponències, que seran una, la unitat en la persona, l'altra, la unitat en el col·lectiu, l'altra, la unitat en la humanitat, i finalment la unitat en l'espiritualitat, a part d'això, en la part pràctica, farem 2 tallers, que són dues meses, l'una sobre la pau i l'altra sobre el planeta i la preocupació per mantenir-lo. d'aquestes dues taules en volem treure dues declaracions que esperem després poder difondre també com a fruit bàsic d'aquest.
Doncs molta sort amb aquest nou congrés, amb la vostra tasca, l'Associació per al Desenvolupament de la Consciència i l'Autorealització. Tinc molt bon record de l'últim congrés en què vaig tenir el goig de participar-hi en una taula rodona sobre el joc experiència de l'Antoni Blai, molt enriquidora. Espero i desitjo que us vagi molt bé. Gràcies per la vostra feina, Jordi Sapés.
Moltes gràcies a vosaltres.
Als oients i a les oients, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció, i de la Rosa Pujol al guió. Una abraçada.